Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Estanislao Miguel Chust. Las exequias tendrán lugar hoy miércoles 21 de noviembre a las 5 de la tarde en la iglesia arciprestal. Domicilio del finado, calle Ermita número 11. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcam 79. Descanse en paz.
La Teua Radio, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, diumenge a partir de les 8 i quart de la vesprada, Villarreal Betis, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
En els primers càntics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per a Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mater Arbo, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristaleria Brock, Daswell Auto, The Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Dominos Pizza, Fruites y Verdures La Menera, Hotel Sertecal, Iberoelectra, Indusal, Invipem Cristalería, Caquín Moda Joven, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Pizzería Luquiola, Podología Silvia Díez, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados Cash Domestic, Tot Descans, Vedat Castellón, Victoria Eventos y Vitaldent. Radio Villarreal, Amel Villarreal Club de Fútbol. Tens un dubte, queixa o sugerència respecte al teu carrer, barri o Villarreal en general? Fes-la arribar mitjançant les nostres xarxes socials o a l'email villarrealrespon@gmail.com i cada setmana l'alcalde de Villarreal, José Benlloc, respondrà als micròfons de Ràdio Villarreal. Cada dimecres, a partir de les 2 menys 20, l'alcalde de Villarreal t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada. Pots consultar el funcionament de l'espai al web radiovila-real.es i a les nostres xarxes socials.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
We'll be right back.
molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada fins a les dues, amb molts convidats i protagonistes que de seguida repassem i presentem. En primer lloc, salutacions de qui els parla, Sheila Gil, aquesta setmana en solitari, ja que tenim a la nostra companya de descans. Però anem a parlar, abans de repassar els continguts en aquesta jornada d'avui, la previsió meteorològica per a la jornada d'avui ací a Vila-real. Els cels una miqueta nuvolosos, ja ho vam comentar, tot i això, no s'esperen precipitacions, veurem si es complís o no aquesta previsió, aquest pronòstic, en el que també s'apunta a unes temperatures encara suaus, 9 de mínima, 18 de màxima. Sí que de cara a demà pot baixar una miqueta la temperatura i també el divendres ja s'esperen precipitacions, així que veurem si es complís o no. I també avançar que per al diumenge, que Santa Caterina és avui un dels espais protagonistes d'aquesta festivitat, també s'esperen precipitacions, veurem si es complís o no. Però ens quedem amb la previsió per avui de l'Agència Estatal. 0% de probabilitat de precipitacions i termòmetres entre els 9 i els 18. I convidats, com dèiem, avui parlem de Santa Caterina, aquesta festivitat tan destacada a la ciutat, que tanta il·lusió genera, que la gent espera cada final del mes de novembre. Ho parlarem al final del programa, en aquest cas a l'Espai de Tradicions, a partir de la 1:15 aproximadament. Avui pot ser una miqueta abans, 1:10. Així que estarà el regidor de Tradicions, Santi Cortés, parlant dels orígens d'aquesta jornada, d'aquesta festa, que ja és una tradició i molt esperada hacia la localitat. I també, com cada dimecres, des de fa unes setmanes, tancarem el programa amb l'alcalde de la ciutat, amb José Benlló, que en l'espai l'alcalde t'escolta, donarà resposta a 10 preguntes plantejades pels oients i també la gent de la localitat. Així que en la recta final, a partir de la 1:30, ho podran escoltar i també encoratjar a que ho puguem vostès també participar si encara no ho han fet, que poden enviar la seva suggerència, la seva queixa, dubte, a les xarxes socials, al nostre Facebook o també mitjançant un mail que vam habilitar, Vila-real sense guionet, tot junt respon, perquè no ens deixava ficar el guionet, @gmail.com, Vila-real tot junt respon, @gmail.com. Així que aquestes són les vies també per a participar. Amb ell tancarem el programa. Però a la primera part tindrem més veus. En aquest cas ens arribarà la gent de la Puríssima, perquè ja enceten aquest cap de setmana les seues festes anuals amb la tradicional Velaeta. Tindrem a la presidenta Núria Boneta, així com també a la secretària de l'organització, a Gràcia Segarra, i també una de les integrants de la Junta de la Vocalia de Cultura i de la Comissió de la Velaeta, Mònica Font, que ens parlaran d'aquesta jornada i també ens faran una xicoteta pincellada del que s'ha previst per aquesta festa anual de l'associació religiosa amb milers de seguidors. Elles ho comentaran, han d'actualitzar aquesta xifra, però milers de les persones que estan convocades durant aquestes jornades de desembre a les festes de la Puríssima. Coneixerem, com dèiem, la proposta que fan per aquesta setmana per a la Velaeta amb la temàtica Nits amb Maria, però també en aquesta primera part del programa escoltarem els serveis i la proposta de l'Institut Valencià d'Optometria, un centre que es va instal·lar a la localitat fa uns mesos i que aborda els problemes de visió des d'un punt de vista multidisciplinar i que també trenca respecte als centres d'òptica que solem tenir més al nostre abast, i per això parlarem amb la directora tècnica de l'Institut, amb Mercedes de Damo, per a conèixer quina és la seva aposta. Doncs bé, aquests són els convidats, també repassarem actualitat provincial i local, però ara és moment de saber de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs avui ens apareix com a primer tema tendència Borrell, i és que Esquerra Republicana per Catalunya assegura que Borrell mentís i que cap dels diputats en li va escopir quan va abandonar el Congrés. Així que veiem, en aquest cas és una de les notícies destacades des de fa una hora aproximadament, però també altres. Un vídeo que publica en aquest cas El País, així està l'escena completa en la que Rufián, que ha acabat expulsat, ha cridat o ha anomenat hooligan a Borrell. En el minut 5 que està el Gargall, que ha denunciat el ministre, així que veurem, no? També, per exemple, des de la presidenta de la cambra del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, que avança que retirarà les paraules fascistes i golpistes que ha dit Rufián Aborrey, la presidenta del Congrés, que s'ha emocionat denunciant insultes masclistes en la seva contra. Doncs bé, Borrell avui és un dels protagonistes dins d'aquestes tendències, però en topetem més. També avui una commemoració, el Dia Mundial de la Televisió. Per això, en aquest cas, es fan tot tipus d'homenatges des dels perfils a Twitter. En aquest cas, One to Free, que diu que es vol recordar la evolució dels televisors, dels aparells, com han canviat aquestes màquines que ens acompanyen i que de ben segur més d'una en casa en podem tindre. També des de l'Arxiu de Radio Televisió Espanyola se sumen a aquesta jornada i fan un passeig per la història del mitjà públic estatal i els seus programes. Era una vez la tele, per exemple, és el que utilitzen, així que també avui la tele és protagonista per tal de recordar i encara també defensar la seva vigència segurament davant d'altres mitjans de comunicació i també la força que estan agafant les xarxes socials. I mirem, més temes que topetem a hores d'ara. A part de Borrell, havíem dit l'altra part implicada en aquest escàndol, entre cometes, per així dir-ho, era Rufián, així que Gabriel Rufián també és notícia, perquè també en aquest cas diuen Ana Pastor ha expulsat a Rufián del Congrés. Més temes, es parla de El Continental, és altre dels assumptes que està generant a hores d'ara més comentaris, la sèrie de la primera, que diu la primera aposta per còpies de sèries com El Continental i mentre el Ministeri del Temps porta sense emetre's més d'un any. Aquesta és una de les notícies que es deia. Adiós al Continental, la gran catàstrofe de la ficció espanyola. No ha donat, sembla, aquestes xifres esperades en quant a audiències, en quant al share, aquesta visualització per part de la gent, així que s'ha tancat o tanca les seues portes, convertit en el major fracàs de la darrera dècada en quant a la ficció espanyola. Així que es parla també del Continental, mentre alguns usuaris de Twitter reclamen altres sèries que sí tenien un gran recolzament, com El Ministerio del Tiempo. Més assumptes, també per exemple Ernest Lluch avui és tendència, mirem també perquè des de fa 18 anys, per exemple, el president de l'Estat, Pedro Sánchez, recorda que fa 18 anys ETA va assassinar a Ernest Lluch, un bon home, un excel·lent professor, un ministre exemplar que va defensar el diàleg i va fer d'Espanya un país més just. Així que aquestes són algunes de les paraules en homenatge a la mort d'Ernest Lluch. I també, per exemple, es parla d'un succés amb els trens. Un operari ha mort després de patir una descàrrega elèctrica en la via fèrrea de la B a Silla, a València. Així que és la informació que també s'està donant a conèixer des de fa uns 45 minuts aproximadament, aquesta informació. Reclamen doncs més seguretat al treball per a evitar que es produïsquen noves morts com aquesta. Després també diuen o indiquen alguns mitjans de comunicació que s'hagi produït també una explosió en aquest tren que estava reparant l'operari. Doncs bé, aquests els principals temes. Estàvem mirant que hi ha més, però relacionats especialment en aquesta sessió de control al Congrés dels Diputats. Així que, repassats els principals, una pausa de seguida coneixem aquestes notícies curioses que trobem a diferents parts del món.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Vila-real ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Vila-real.
Aprovecha el Black Friday en Canem. Vístete y viste a los tuyos con las mejores tendencias de la temporada. Canem, la mejor calidad al mejor precio. Toda la moda de mujer, hombre y niño en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¿Sabies que veure bé no consistís sols en portar ulleres? Institut Valencià d'Optometria. Especialistes en visió infantil, teràpia i rehabilitació visual, dificultats en l'aprenentatge, baixa visió i entrenament visual esportiu. Si tens algun problema visual o vols millorar la teua visió, no dubtes i crida al 964-05-2016 o acudis al carrer de l'Alguer Nou Baix. Institut Valencià d'Optometria. 20 anys cuidant dels teus ulls. En Villarreal, a un pas de tu.
Aquest Nadal fica damunt la taula els millors productes. Confia en el Mercat Central per a fer les teues compres. Compra qualitat, productes frescos i proximitat. El millor sabor el trobaràs al Mercat Central. Regidoria de Comerç, perquè junts Villarreal avança. Ajuntament de Villarreal.
Elèctrico o gasolina?
Per què o tarima?
Tailàndia o Nueva York? Uf, bendito dilema. Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. Bendita oportunidad. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
Notícies curioses.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie...
12:23, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses i ens anem amb una idea que no sabem si tindrà molt bona acollida o no, i és que han inventat la truita de creguilla en llanda una parella d'emprenedors de Madrid, Patricia i Guillermo, han fet... o han volgut donar una rosca més a un dels plats més típics, la truita de creguilla, si han decidit presentar-la d'una forma diferent. A l'interior d'una llanda, la parella obert Memories of Madrid, el lloc on es pot adquirir aquest particular producte per 9 euros. No sabem si s'acompte o no aquesta llanda. La truita pot durar fins a 5 anys envasada i es pot consumir tant fregida o en aquest cas calenta com també en gelat. L'envas es pot introduir, diuen, al microones. La tenda està situada per si algú està a Madrid i els vol apropar, bé siga a comprar o a curiosejar a la plaça Major, i està tenint una gran afluència de clients nacionals i estrangers, així que sembla que la idea, tot i que puga semblar una miqueta loca, té bona acollida.
I ara entiendo cuál es mi paper.
I parlem ara d'un radar a un poble italià que ha captat més de 58.000 infraccions en menys de dues setmanes. Alessandro Alessandri, alcalde de la localitat Aquentino, ha confirmat que un radar instal·lat prop d'un pas de vianants de la ciutat va capturar més de 58.000 infraccions de velocitat en el transcurs de menys de dues setmanes. Segons els responsables d'aquesta localitat, la càmera va registrar en concret 58.568 infraccions relacionades amb l'excés de velocitat en la ciutat d'uns 120 habitants i en el temps rècord d'això 15 dies, segons ha informat el Corriere.it. Segons els càlculs, un de cada tres conductors superen el límit de velocitat del tram restringit a 50 km per hora, però sembla que no és una xifra que tots els conductors tinguin en compte a l'hora de passar per aquesta xicoteta localitat. I parlem ara d'un robatori quant menys dolç. Un home furta 18 tones de xocolata per a pagar un deute. Un conductor o el conductor d'un camió de repartiment de la ciutat russa de Saransk ha estat detingut acusat de robar la càrrega que portava ni més ni menys que 18 tones de xocolata, segons un comunicat emès per les autoritats i publicat al web del Ministeri de l'Interior en rus. Sota el títol del cas, Valor de xocolata, el conductor de 54 anys va robar aquesta mercaderia valorada en 2,5 milions de rubles, al canvi uns 35.000 euros per a pagar un deute contret anteriorment. I parlem ara d'un mico que s'ha colat en una casa i li ha arrencat el pèl a una xiqueta d'un any. Un mico va entrar a una casa per la balconada i una vegada dins va atacar a una xiqueta de només un any, a la qual li va arrencar part del cuir cabellut. El mico, l'animal, va ser gravat a Brasil, lliscant-se des de la teulada de la casa fins a la balconada i forçant l'entrada de l'habitatge. Segons va publicar el mitjà Globo, els fets es van produir en una casa de la ciutat de Curitiba, l'estat de Paraná, el passat 14 de novembre, quan Julia Balardín, de 21 mesos, i la seva germana, en aquest any major de 7 anys, jugaven a l'interior del domicili mentre la mare es trobava a la cuina. L'animal, seguint el seu instint, va atacar a la presa més feble, en aquest cas la germana xicoteta de menys de 2 anys, a la qual va mossegar el cap i va propinar una urpada a la cara. En escoltar els crits, la mare, que també va resultar ferida, va entrar en l'habitació i va tirar a l'animal agarrant-lo del pelatge. La menuda, en estat greu, va precisar de cirurgia plàstica per a la reconstrucció de part del cuir cabellut arrencat. Per la seva banda, les autoritats han promès que donaran casa a l'animal. I ens enlairem amb una petició un tant curiós. Els passatgers d'un avió polonès paguen una reparació abans de volar. L'insòlit succés va tenir lloc a l'aeroport de Pequín. L'aerolínia de bandera polonesa polonesa LOT va demanar a un grup de passatgers que estaven esperant per embarcar en un vol destí a Varsovia que pagaren en metàl·lic una reparació que precisava la nau per a poder despegar. Segons ha publicat un mitjà de comunicació, el mecànic va exigir cobrar en el moment i en cash, és a dir, en diners físics, la reparació de la bomba hidràulica. Malgrat la sorprenent reclamació, el passatger va acceptar afrontar el pagament d'uns 315 euros al canvi, uns 2.500 yuanes en la moneda del país. L'avió, un Boeing 787 Dreamliner, va emprendre el vol 10 hores després i va aterrar a Polònia. La companyia va reembolsar els diners als passatgers. El portaveu de LOT, la companyia polonesa, va lamentar l'incident i va assenyalar que el representant a Pequín de la companyia hauria d'haver portat efectiu i targeta de crèdit, així s'haurien estalviat aquesta mala estona per al passatge. I parlem d'una campanya que ha llançat Oxfam i que convida a perrear contra el masclisme en la música. El teu patriarcat fica tu per Detroit. L'ONG Intermón Oxfam ha començat una campanya en la qual insta els joves a declarar la guerra contra les gestres masclistes en la música i que reprodueixen estereotips que promouen la violència contra les dones, dissenyant una eina que permet crear un reggaeton contra el masclisme de forma customitzada. La campanya Perrea contra el machismo pretén combatre comportaments, creences i actituds que promouen i normalitzen la violència masclista. I és que el 27,4% dels joves considera normal la violència de gènere, segons apunten des d'aquesta entitat, i les actituds masclistes en una relació per la qual cosa Oxfam vol acabar, entre altres aspectes, amb la incitació que fa la música. Amb la seva eina, a la qual es pot accedir mitjançant una plataforma, es poden crear lletres de reggaeton com Papi agarra tu patriarcado i Métetelo por Detroit, jo soy la comandante, jo decido si hay mambo. Segons Oxfam, les dades deixen clar que la violència contra les dones és una de les violacions dels drets humans que més està present en la nostra societat i també estesa arreu del món, i els comportaments i creences que comporten es basen en moltes ocasions en productes culturals com la música, les pel·lícules o els anuncis. Per això, amb aquesta campanya, des d'Intermón es vol fer reflexionar sobre els productes culturals que amb els seus missatges promouen imaginaris i creences que fomenten i normalitzen aquestes actituds masclistes. Doncs amb aquesta notícia curiosa però també necessària ens quedem. Arribem a les 12:30, una pausa de seguida. Anem amb la primera convidada de la jornada. Parlem amb Mercedes del Amo, de l'Institut Valencià d'Optometria.
Me congelé mientras yo te esperaba.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Llévate el nuevo Dacia Duster desde 11.600 euros. Y ahora ven a descubrirlo a la red Renault.
Oferta RCI Bank. Condiciones en dacia.es.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964 50 67 45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
No dejes que el frío te impida disfrutar de tu hogar. Ven a Big Mat y descubre todo lo que necesitas para darle calor a tu casa. Aspirador de cenizas más funda para filtro de regalo por solo 39,95 euros. Querrás llegar a casa al calor de tu hogar. Big Mat, la tienda profesional de la construcción.
Big Mader Arbo, Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Arriba la fira de Santa Caterina y Amella, els productes típics. A carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964 52 02 71. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a conèixer un centre que existeix a la localitat, que té cura dels nostres ulls, de la visió, des d'una perspectiva molt específica, molt concreta, que dista segurament del que podem pensar d'una òptica habitual. I per tal de conèixer més detalls d'aquesta proposta de l'Institut Valencià d'Optometria, tenim així la seva responsable, la directora tècnica, Mercedes del Amo. Mercedes, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sheila.
Estamos hablando del Instituto Valenciano de Optometría, que en primer lugar, para que la gente pues estemos un poco en contexto, nos gustaría saber qué es, ¿no? ¿En qué consiste este instituto?
El Instituto Valenciano de Optometría es un centro de optometría, como su nombre bien dice. La optometría es una profesión sanitaria en donde los ópticos optometristas lo que hacemos es medimos la visión, medimos desde estructuras hasta funciones. Es decir, los ópticos optometristas medimos estructuras, por eso graduamos la vista, ponemos lentes de contacto y medimos hasta funciones. ¿Cómo funcionan tus ojos? ¿Funcionan bien o funcionan mal? En nuestro caso nos dedicamos exclusivamente al área profesional, no vendemos producto, no vendemos gafas ni lentes de contacto. Nos dedicamos exclusivamente a lo que son los exámenes visuales a todo tipo de población y lo que conlleva toda el área de rehabilitación, de estimulación, de terapia visual y sobre todo el trabajo interdisciplinar, el trabajo junto a otros o en colaboración con otras profesiones sanitarias y educativas para siempre dar la mejor respuesta a los pacientes.
En este caso nos comentabas que hay cierta confusión, ¿no? La gente que desconoce, pues lo agrupamos todo y vos ponemos bajo el mismo paraguas. Comentabas que hay que trabajar de la mano de otros perfiles profesionales, en este caso óptica, optometría y oftalmología no es lo mismo. Que no se piense uno, ¿no? Nos comentabas que yendo a uno se excluye de ir al otro profesional.
No, o sea, hay que ir a ambos, ¿eh? Yo soy una defensora del trabajo interdisciplinar y sobre todo en el caso de los pequeños. Siempre hay que acudir anualmente al optometrista, y también al oftalmólogo. Porque en muchas disfunciones visuales, cuando el ojo funciona mal, porque exista, por ejemplo, un ojo vago, un estrabismo, es importante la colaboración de ambas profesiones. Uh-huh. Por tanto, somos profesiones diferentes. El médico oftalmólogo es médico como tal, ¿no? Estudia medicina. Nosotros no somos médicos. Somos una profesión que nuestra carrera cabalga entre la medicina y la física. Uh-huh. y tenemos competencias diferentes. Un examen optométrico no es igual a un examen médico, evidentemente. Por tanto, no somos compañeros, somos diferentes, pero somos compañeros de camino, que esa es mi frase típica, porque es así, uno excluye al otro, es la mejor respuesta siempre.
Y también en la página web, después si quieres la comentamos para que la gente pueda consultar, también establecéis la diferencia entre vista y visión, ¿no? Porque también muchas veces pues lo usamos de forma genérica, de forma errónea.
Claro, la vista es lo que todos los radioyentes lo van a entender muy bien. La vista es cuando nos graduamos la vista, cuando vamos a la óptica, por ejemplo, nos ponen unas letras de lejos y nos dicen mejor, peor a través de lentes y ahí pues se puede calcular si la persona ve mal de lejos, ve mal de cerca, miopía, hipermetropía, astigmatismo, incluso vista cansada. Eso es vista, o sea, la cantidad o la capacidad que tenemos de ver las letras, tanto en lejos como en cerca. Y la visión es el cómo nuestro cerebro interpreta aquello que ve. Es decir, la información, la luz que pasa por nuestros ojos llega a una parte determinada del cerebro que está arriba de la nuca, y esa área visual es la que decodifica esa información que pasa por nuestros ojos. Si nuestros ojos funcionan bien, lo va a decodificar bien. Por tanto, vamos a ejecutar una tarea bien. Pero si esa información no llega bien porque nuestros ojos no se mueven bien, porque nuestros ojos no enfocan bien o porque simplemente esa área no es capaz de trabajar en coordinación de ambos ojos, va a hacer que no veamos bien en 3D, no veamos bien en profundidad. Por tanto, la visión es un proceso muy complejo, que no solamente es llevar gafas o las letras de un test. Hay muchísimas, hay que tener por cuenta, Sheila, que hay más de 21 habilidades visuales, muchísimas. Entonces, pues eso es muy importante.
En caso de que haya una deficiencia en alguna de estas capacidades, ¿se puede entrenar, se puede corregir para conseguir más o menos un estado óptimo?
Sí, sí, hay programas específicos para cada paciente, para entrenar, para estimular, para rehabilitar, siempre en función de cada caso, de la sintomatología, de las causas que tenga cada persona, porque la edad es fundamental. Es decir, hasta hace poquito pensábamos que el ojo vago o la ambliopía solamente se podría recuperar hasta los 6 años. Cuando pasábamos esos 6 años ya no se podía hacer nada, ¿no? Bueno, pues ya se ha demostrado que a través de la ciencia, que es muy, muy, muy sabia ella, que a través de procedimientos, de técnicas y siempre en colaboración con el oftalmólogo podemos conseguir una recuperación de un ojo vago o de una ambliopía, técnicamente hablando, más en tiempo, aparte de esa edad, ¿no? Por tanto, sí que es posible.
Así que la gente que no pierda la esperanza, ¿no?
No, sobre todo eso, ¿no? Tenemos muchas herramientas, los profesionales sanitarios, y en colaboración con otros, pues se pueden dar muchas, muchas soluciones.
Nos has comentado, Mercedes, alguno de los servicios que ofrecéis en el instituto, pero nos gustaría que nos comentaras, ¿no? Pues quizás los más habituales y también los más raros, ¿no? Que quizá la gente piensa que no puede encontrar en un centro de estas características.
Claro, realizamos exámenes completos. Cuando decimos completos, decimos que evaluamos todo, cómo funciona la visión, tanto en lejos como en cerca, y todo el conjunto de habilidades visuales. Estamos especializados sobre todo en visión pediátrica, lo más conocido es con visión infantil, para los pequeños. Desde los pequeños hasta nuestros mayores, optometría geriátrica, a exámenes visuales completos a niños con trastornos de neurodesarrollo, con dificultades en el aprendizaje, a pacientes que tengan daño cerebral con afectación visual, todo lo que conlleva la parte de rehabilitación visual y estimulación, pacientes que tengan baja visión, esas personas que ven poquito. Todo ese entrenamiento de acondicionamiento espacial, de percepción, de movilidad, orientación y movilidad. Y sobre todo también trabajamos con entrenamiento visual deportivo, entrenamiento de habilidades deportivas, esas habilidades tan importantes para algunos deportistas, ¿no? Y sobre todo, pues todo este conjunto de servicios lo hacemos siempre en colaboración y trabajando mano a mano con otros profesionales, desde oftalmología, psicología, logopedia, porque gran parte de esta población, y bueno, también hay que hablar de todo lo que conlleva la diversidad funcional, la discapacidad, ¿eh? Desde física, intelectual, todo tipo de pacientes de población especial que bueno, que los exámenes son pues más específicos y conlleva, como he dicho antes, en estos servicios el trabajo siempre en conjunto con otros profesionales.
Ahora, escuchándote, quizás son ámbitos en los que la gente piensa o asocia acudir a algunos profesionales, pero quizá no siempre asocia a ir a un perfil como el vuestro de ópticos optometristas, porque quizá, pues bueno, si tiene algún trastorno o, por ejemplo, un deportista que sí que se entrena físicamente, pero quizá no pensamos, ¿no?, en la visión.
Claro, cuando, por ejemplo, en el caso de los niños, cuando empezamos a leer, el primer sistema sensorial que entra en juego es la visión. Es decir, no solamente tenemos que ver la letra clara, llevar unas gafas, tenemos que verla enfocada y además tenemos que tener agilidad en el enfoque, porque tenemos que ver, el niño tiene que ver la pizarra y el texto, y con rapidez, y además tiene que memorizar. Además, esos ojitos se tienen que mover al mismo ritmo, porque tenemos que seguir la línea, ¿no? Y saltar de renglón. Si esos movimientos oculares no funcionan bien, pegan saltitos, ¿no? O ambos ojos no van al mismo ritmo, evidentemente evidentemente la información no va a llegar bien. Y luego, cuando esa información y tiene que decodificarse, interpretarse, por ejemplo, pasar al área de memoria, a las áreas de memoria, que ya son procesos cognitivos diferentes al visual, evidentemente, si la información inicial no llega correcta, no pidas que haya una buena comprensión lectora. Uh-huh. Pues es posible también, cuando hay sintomatología, que el niño se pierda la lectura, que use el dedo como marcador, que adopte posturas incorrectas, ¿eh? Hace como acoplamientos posturales. Entonces es importante la visión, siempre hay que evaluarla en toda persona, ¿no? Y más cuando hay cosas específicas. Lo mismo sucede con los deportistas, ¿eh? Hay habilidades visuales que son muy importantes, los movimientos oculares, el tiempo de reacción, la visión periférica, la visualización, es decir, por dónde tengo que lanzar un balón, por ejemplo, ¿no? Hacia este lado, hacia este otro, ¿no? ¿Qué capacidad de respuesta tengo, ¿no? Son habilidades que son muy importantes.
Y en el caso de los niños, porque tengo un caso cercano, ¿no? Que muy bebé, con meses se detectó que no se veía. En estos casos, por ejemplo, ¿cómo se hace esta prueba para comprobar que funciona de forma adecuada o no el tema de la visión y los ojos?
Pues en el caso de los pequeñitos, siempre se trabaja junto a oftalmología, ¿vale? Uh-huh. Porque primero, para trabajar con los niños, con toda la población, pero uh-huh. siempre, sobre todo, con mucho cuidado con los más pequeños, hay que descartar cualquier tratamiento terapéutico, hay que descartar siempre patología. Es decir, nosotros trabajamos sobre un ojo sano, uh-huh. trabajamos el funcionamiento, sí. funcionan bien, funcionan mal, pero siempre que tengamos un ojo sano. Hay procedimientos, una vez que tenemos un descarte y en colaboración siempre con la parte médica, hay procedimientos, hay técnicas, hay test específicos para visión pediátrica, para los más pequeños. Evidentemente las visitas son mucho más largas, ¿no? Lo que en vez de una hora...
Pues, no hacen caso, ¿no?
Claro, es diferente. O a veces te tumbas en el suelo, o bueno, haces muchas cosas para sacarles información. Pero se puede conseguir, claro que sí.
Uh-huh. Así que, bueno, también que preocupa, ¿no? Nos preocupan los dientes, los ojos. No hay que descuidarlo porque al final son nuestros compañeros y son nuestra ventana al mundo.
Claro. Hay una frase que dice que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Algo así, ¿no? Uh-huh. Pues sí, mira... Es curioso porque en función de lo que leemos por ahí, ¿no? Aproximadamente uno de cada tres niños que tienen problemas escolares tienen un componente visual, es decir, su visión no funciona bien, algo hay, ¿no? También sabemos que entre el 1% y el 5% de los niños presentan ojo vago, sin diagnosticar, fíjate. Entonces, claro, hay cositas que hay que realmente tenemos que concienciarnos que la visión juega un papel importantísimo y realmente es muy, muy desconocida porque lo asociamos a llevar gafa o no, uh-huh. pero es mucho más que eso, mucho más que eso.
¿Cuáles son los principales errores o las piedras que nos tiramos a nosotros mismos? Suponemos que hay muchas prácticas inadecuadas que van en detrimento de nuestra calidad, ¿no? de visión.
Pues, por ejemplo, una cosa que siempre yo explico y que después de cualquier visita, tanto a los niños como a los papás o a los uh-huh. adultos, es el sí. tema de cómo tenemos que cuidar, cómo tenemos que funcionar, lo que llamamos ergonomía visual. Uh-huh. Hay una regla que es muy fácil de recordar, que se llama regla 20-20-20, ¿no? Es decir, cada 20 minutos tenemos que descansar 20 minutos, 20 segundos uh-huh. a 20 pies, medida inglesa, más o menos 6 metros, ¿no? Uh-huh. Es decir, no podemos estar todos, bueno, muchísimo tiempo, mucho tiempo fijando en cerca. Si nos damos cuenta, cada vez hay más miopes, ¿verdad? Uh-huh. Dicen que la miopía va a ser es una pandemia, ¿no? Y dicen que, según los estudios, que en el 2050 la mitad de la población será miope. Es curioso. ¿Por qué? Pues porque nuestra vida toda va en cerca, toda. Leemos, móvil, portátil, tablet, toda nuestra vida de en cerca. Incluso eso es curioso, si un poco escarbas en los estudios, últimos estudios, la prevalencia de miopía, por ejemplo, en zonas como Sudáfrica, es mucho inferior a las zonas como puede ser zonas de Oriente, ¿no? Como puede ser China, Japón, todas esas zonas, ¿no? Del mapa mundi. Pues, bueno, los científicos están estudiando el porqué, pero evidentemente está mucho asociado con el estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Es curioso. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo nuestro descansar, no estar mucho tiempo fijando en cerca. Actividades al aire libre. Y ahora que lleva a llegar las Navidades, uh-huh. pues bueno, antes de una tablet o cualquier aparato electrónico, pues actividades, juegos manipulativos, ¿no? Un libro, uh-huh. aunque pensemos que no, pero es mucho más instructivo que de papel, porque estás tocando el papel, estás pasando. Uh-huh. Y juegos manipulativos, mucho antes que cualquiera... aparato electrónico.
Ah, sí, una recomendación también, ¿no? Ya que vienen estas fechas. Bueno, y también Mercedes, nos comentabas antes de empezar que ya casi 20 años, ¿no? 20 años en este mundo de la óptica optometría, poco a poco formándote. Claro, y al final pues es una experiencia que se puede notar, ¿no? Suponemos en el trato que reciben los clientes y los usuarios.
Sí, bueno, yo acabé en el 96, hace muchos años. Y bueno, empecé a indagar en la terapia visual en el 98, pues poquito a poco vas ahí, te introduces en el mundo de la óptica, la venta de gafas, evidentemente, lo que es mi profesión, y luego pues profundizas más en el mundo de la terapia visual, la rehabilitación visual, tocas aspectos de formas en psicología, en dificultades del aprendizaje, y vas ahí con los años, vas buscando el camino, ¿no? Que es tu profesión, pero algo especializado, que es como lo que quieres dar la mejor respuesta a lo que más te gusta, ¿no? que es tu trabajo, una de las cosas, sí.
Así que bueno, con esta trayectoria llegaste aquí en el centro, en el instituto, ¿cuántos años en funcionamiento?
Pues hemos abierto hace muy poquito en Villarreal, llevamos poquito tiempo, abrimos en marzo, llevamos muy poquito, pero bueno, profesionalmente llevamos muchos años, sí. Lo que pasa es que bueno, pensamos Villarreal porque la comarca está muy bien comunicada, vienen muchos pacientes de Castellón y de las poblaciones de alrededor. Y bueno, nos parecía un punto muy interesante por accesibilidad, sobre todo por accesibilidad a los pacientes que ya teníamos de antes, sí.
Bueno, que la gente pueda descubriros, ¿no? Pueda conocer que pues, es mucho más que llevar gafas el tema de la visión. ¿Dónde os pueden encontrar?
Pues estamos en el carril Alguer número 9 bajo, en la plaza de Alguer, donde está la estatua de Francesc Tárrega. Y ahí estamos, ahí estamos de lunes a sábado. Hay que pedir cita previa porque no siempre estamos trabajando. También nuestros servicios van orientados a otros profesionales, con lo cual físicamente no estamos siempre ahí. Por lo tanto, es importante que nos llaméis al teléfono fijo o al móvil y os damos cita perfecta. Perfectamente o simplemente pues para conocernos.
Pues esperemos, Mercedes, que podáis ayudar a mucha gente, ¿no? Desde esta otra perspectiva también de la óptica optometría, que no siempre es tan conocida. Muchísimas gracias y hablamos pronto. Un placer.
Gracias a vosotros.
Villarreal estrena nou servei de bus urbà. Dues línies i cinc variants per a connectar tota la ciutat amb parades al Termet, instituts, centres de salut, hospital o instal·lacions esportives. No dubtes, puja al bus urbà de Villarreal. És gratuït i accessible. Més informació a mobilitat.vila-real.es. Bus urbà de Villarreal. Utilitza'l. Regidoria de Mobilitat perquè junts Villarreal avança. Ajuntament de Villarreal. Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No duden en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servil en Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a una de les activitats del cap de setmana que per a la gent de la Puríssima suposa ja el tret d'eixidat per a les seues festes anuals. Per tal de conèixer aquesta activitat i parlar una miqueta, fer un avanç del que han previst per a aquestes festes de desembre, tenim a la presidenta de la Puríssima, Núria Bonet. Molt bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya la secretària de l'organització, Gràcia Segarra. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Des de la Vocalia de Cultura i també la comissió organitzadora de la Velaeta, Mònica Font, molt bon dia.
Molt bon dia.
En primer lloc, ens agradaria saber, no? La Velaeta ja és un clàssic, que és la benvinguda a les festes. Què suposa per a la gent de la Puríssima que arribi a aquesta jornada?
Suposa el començament de les festes.
És l'acte com d'apertura de les festes i és molt emotiu. Perquè comença dues setmanes molt emotives, aplega la Verge a la Mare de Déu a la casa en dos dies després de la Velaeta i és, a més, una cosa divertida, una cosa entre amics, entre família, fem teatre, com sabeu, fem actuacions de balls regionals, fem també... Què més coses fem?
A veure, Mònica, tira una maneta.
Actuacions dels més menús de la casa i...
Ah, i enguany tenim una cosa molt especial, que és que una dona mos farà un poema, mos recitarà un poema. I, nada, és una miqueta sorpresa, però ja veureu, és molt especial enguany.
Sí que veiem representació de quasi tota la gent o totes les vocalies que formen part de la Puríssima. Així que és important que estiguen tots a una, no? I que des de ben menut també se senten que estan implicats, no? en aquesta jornada.
Sí, a més, este any estarà rondant com en una temàtica que se titula Nits amb Maria i tindrà moltes sorpreses.
Ahí ho dicem, no?
Ahí ho dicem. Veniu i ho comprovareu.
No sabem si sorpreses que impliquen que la gent del públic estigui més activa, no més activa, com per on aniran més o menys els tirs.
Serà molt divertit.
La gent del públic sempre està activa a la velaeta, jo crec, perquè fem participar sempre d'alguna forma. Però enguany... és que no volem desvelar més coses, perquè si no la gent diu, ai, com altres anys, ja. No, enguany és distint. Enguany teniu que vindre, sí o sí. Recordem que enguany és una miqueta més tard que els últims anys, és a les 9:15, obrirem les portes i repartirem entrades a la porta principal de l'auditori. No serà en taquilla, serà en la porta principal. Si algú vol apropar-se i no té entrada, segurament... disposarem d'entrades per a tot el món que vulgui vindre.
Tot i que suposem que només en la família dels més menuts quasi estarà l'aforament complet, no, Mònica?
Sí, estarà segur complet. N'hi ha molta participació des més xicotets fins als joventut, premonitors, entonces molt agraïts de que participen tots amb nosaltres.
Quant de temps esteu treballant per a preparar la velaeta? En quantes setmanes o mesos d'antelació vos fiqueu?
Unes 2 setmanetes o per ahí, més o menys.
Sí que, bueno, també suposem que el fet que siga ja un acte que heu viscut, suposem, des de menudetes, fa que siga una mica més fàcil organitzar-lo.
Sí, més o menys tens un guió de... L'únic que tens que innovar un poc de la temàtica o qual per a sorprendre tot el món que vulgui vindre.
Perquè heu pensat en guanyar aquesta temàtica, les nits amb Maria, o de Maria, no sé exactament en quina preposició anava.
Pues hem pensat en aquesta temàtica perquè ella és la protagonista i així no fem algo diferent.
Volem apropar-nos al voltant de la Mare de Déu i que no siga una festa sols per als congregants, les congregants o els homes de la congregació, sinó que siga també una festa per a ella, perquè és com no sé dir, el seu aniversari podria ser, i que siga nits amb ella, no per ella, nits amb ella.
De compartir, no?, els moments amb ella, perquè moltes vegades és això, no?, la festa té aquesta protagonista, que és l'emotiu i s'ha de tenir present.
Sí, a més, com tots els anys, també presentarem la portada de la Mensajera, que la majoria de gent ja la té a les seues mans, ara mateix, però podreu conèixer una miqueta més el protagonista de la... Bueno, el protagonista de la portada enguany és un angelet, però el que ha fet la portada és una persona molt de dins de la congregació i podreu conèixer també les seues paraules i les paraules del director de la congregació, de mossèn Javier, que també vol estar amb la Mare de Déu.
Doncs això és el que s'ha previst. Recordem aquest dissabte, tenint en compte que l'auditori està molt sol·licitat amb un canvi d'hora, però això, com dèieu, és l'inici a aquestes 2 setmanes d'activitat, perquè només un parell de dies després, doncs, ja la imatge, no?, i serà per a estar on li correspon, no?, en la Ciprestal.
Sí, el dilluns obrirem la Casa de les Boquites perquè totes les congregants puguen aportar el seu granet d'arena a la festa. I després, el dimecres 28, a les 9, serà el trasllat de la Immaculada.
A partir d'ahir ja suposem les emocions a flor de pell i després d'un any de treball, tot i que el programa més o menys, no, suposem també és una tradició per a viure, no, i que tot aquest esforç que heu fet, doncs, es veig ja reflexat en la participació, suposem, de la gent.
Sí, sí que voldríem recordar que enguany, com fa des de fa 2 anys, el pas pel manto no és el dia 8, és el dia 6. I és que enguany serà el dia 6 el pas pel manto i la vigília, que enguany també és una vigília molt especial, que impliquem molt a la joventut de la congregació, que són el futur de la congregació, en realitat. I també voldríem recordar la festa infantil i la festa juvenil. La festa infantil tindrà lloc el dia 1 de desembre, el dia abans de la festa de l'Arxicofradia de la Felicitació Sabatina, i serà a les 4:30, en horari habitual de manualitats. i el dia de la festa juvenil serà el dia 6, després de la vigília, i també hi ha moltes sorpreses.
I sí que veiem implicar els més menuts, tot i que realment sou una congregació, no? Una associació jove, amb gent molt jove al capdavant, i que també es veu, no? En totes les activitats que dueu a terme, amb campaments, amb eixides, amb temps de convivència, i sí que és fonamental, no? Que també hi estiguin presents i es senten coprotagonistes d'aquestes jornades.
Sí, tots formen part de la congregació i tots tenen que participar d'esta.
Quanta gent formeu part de la congregació? No sabem si xifra d'associats en teniu estimativa, perquè sabem que sempre és molt complicat, no?
Sí, és molt complicat, perquè d'any enrere any no podem saber la xifra exacta, perquè els llibres, pues, enguany jo sí que aporto el meu granet d'arena a la Casa de les Bolletes, però l'any que ve a lo millor no. Però a la missa sí que se sol plenar, però no podem dir xifra exacta. No sé, al voltant de... És que diríem una barbaritat igual. Al voltant de... És que ni idea.
Milers, no? Milers.
Sí, milers. Sí, enguany tenim que fer comptabilitat. I tenim que comptar perquè fa 5 anys sí que se van comptar i sí que eren més de 10.000. congregants, les que teníem inscrites, però fa 5 anys, i com sabem les coses canvien molt ràpid i cada vegada més ràpid, i enguany farem comptabilitat i l'any que ve i direm la xifra exacta.
Així que la secretària diu que se fa i se fa, el que corresponga comptar ahí, no sé com ho fareu, però fareu el recompte. Així que veiem també jornades molt, molt especials. Què suposa per a vosaltres? Per exemple, Mònica, no? Que ja arriben aquestes dates de desembre i viure, no? En plenitud les festes de la Puríssima.
És una cosa molt especial, i més a més que és el meu primer any, doncs és una cosa més nova, vius més de dins i més proper a la Mare de Déu, entonces... De moment, disfrutar tot el que puga, perquè suposa que serà una experiència inolvidable.
Per a la presidenta, no? Que seran les primeres com a màxima responsable.
La primera festa com a presidenta, i jo amb molta il·lusió i amb ganes de que isca tot bé i que tot el món estiga content.
Gràcies.
Jo no són les primeres festes, però no, ja fa, jo crec que 6 o 7 anys que soc de la Junta. Enguany també és especial per a mi, perquè tot té un inici, no? I un final, i els finals també són emotius. I sí que és veritat que és el meu primer any com a secretària, no com a vicesecretària, sí que he sigut més anys, però com a secretària. I amb molta responsabilitat, ja només és que vulguem disfrutar i que disfrute la gent, sinó que això és una responsabilitat.
Perquè sou molta la gent... Xifra X, ara mateix, hasta que no faça gràcia la comptabilitat. Ahí sí que esperem que la gent col·labore. Si vos sembla, us recordem la setmana vinent, en més detall la programació, però ens agradaria que tancàreu convidant a que la gent pugui apropar-se a aquesta primera festa, que és Tredicida, que és la veladeta. La presidenta, li ho deixem a ella, l'encàrrec, va, presidenta.
Núria, te toca.
Vos convidem a tots a que assistiu el dia 24, este dissabte, a les 9:15, a l'Auditori Musical Rafael Beltalmoner.
Sorpreses garantides i una bona estona, no?
Asseguren que vos ho passareu molt bé.
Que tu sí que, bueno, ho havíem comentat abans, la part teatral sí que estàs ahí, no?
Sí, però segur que no me coneixeu.
Canvi de sexe igual?
Estic molt caracteritzada.
Bueno, doncs pues estarem atents, no? Que la gent miri a veure. Si no coneix algú, pot ser que siga Núria. Així que, Núria, gràcies. Mònica, moltíssimes gràcies a les tres per estar així avui. Parlem en uns dies de la festa pròpiament dita. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, adéu, gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Estanislao Miguel Chust. Las exequias tendrán lugar hoy miércoles 21 de noviembre a las 5 de la tarde en la iglesia arciprestal.
domicilio del finado, calle Ermita número 11, velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcam 79. Descanse en paz.
La Teua Radio, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Fútbol a Ràdio Villarreal, diumenge a partir de les 8 i quart de la vesprada, Villarreal Betis, retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
En els primers càntics plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Abordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Big Mater Arbo, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Daswell Auto, The Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Dominos Pizza, Fruites y Verdures La Menera, Hotel Sertecal, Iberoelectra, Indusal, Invipem Cristalería, Caquín Moda Joven, Limpieza Servilim, Maver Auto, Marzá, Nissan, Óptica Villarreal, Óptica Joyería Víctor, Pinturas Mayen, Pizzería Luquiola, Podología Silvia Díez, Real Export, Serigrafías Libra, Supermercados Caix Domestic, Tot Descans, Vedat Castellón, Victoria Eventos y Vital Dent. Radio Villarreal, amb el Villarreal Club de Futbol.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Tres minuts passen de la una de la vespa, de moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació de Castelló, que ha aprovat el pressupost més inversor de la història de l'ENS. El plenari ordinari del mes de novembre ha donat llum verda als comptes que guiaran l'actuació del govern provincial durant el proper exercici, que amb 143,2 milions d'euros passen de 7 milions a quasi 55 d'inversió en només 7 anys. Un pressupost amb el que el president Javier Moliner vol consolidar el model d'eficiència en la gestió al triplicar les inversions de la província amb la major capacitat inversora de la història de la Diputació. A més, els comptes del govern provincial deixen a zero per primera vegada en la seva història el capítol de despeses financeres al haver eliminat el deute amb els bancs. Entre les claus d'aquests pressupostos per al proper exercici destaca la capacitat inversora amb quasi 55 milions d'euros, sumant els 35,8 d'inversions i 18 milions de superàvit, suposant la inversió el 38% del pressupost. Després del debat dels comptes i la votació de les mateixes, l'equip de govern de la Diputació ho ha tret endavant amb el vot en contra de la resta de grups polítics. Repassem l'actualitat d'altres municipis. Onda inicial de sobres per a la reurbanització de la plaça de la Sinagoga. El projecte compta amb un pressupost de 389.000 euros. L'alcalde de la localitat, Ximo Huguet, explica que els ondes podran gaudir d'aquest nou espai que hi havia degradat fins ara una vegada concloses les obres, serà una plaça accessible i un reclam per al turisme a causa de les importants restes històriques que es troben, i ha demanat disculpa als habitants de la zona per les molèsties que s'hagin pogut ocasionar durant aquest